TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 7 de novembre, en què destacam el primer balanç que s'ha fet de l'operació contra el tràfic de drogues i el blanqueig Manso en Roqueval. De moment, ha deixat a 76 detinguts. Recordem que entre ells hi ha Stefan Milojevic i l'excap d'estupefaents de la policia, Faustino Nogales, també 1,5 milió d'euros de comissats, gairebé 700 quilos de cocaïna i 2.500 de xix. A més, s'han intervengut 16 armes. Al llarg de les 6 fases, els investigadors de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han hagut d'esquivar sofisticats mètodes de vigilància i seguretat amb aparells com balises de seguiment, prismàtics de visió nocturna i càmeres de vigilància. Són Alejandro Becerra i Paco Molina, portaveus dels respectius cossos policials.
Han utilizado medios electrónicos de seguimiento, de geolocalización, para evitar que fueran detectados y poder salir airoso en su actividad delictiva.
Utilizaban embarcaciones neumáticas de gran potencia que trasladaban la droga desde el norte de África, de países del norte de África, hasta un punto en concreto del Mediterráneo, en donde era trasvasada a otras embarcaciones que la llevaban hasta la isla de Ibiza.
I Eivissa era precisament el punt d'entrada per introduir la droga a tota Europa. Tot d'una ho ampliam en una jornada en què també hi ha altres notícies destacades. Perquè s'ha anul·lat el judici als tres acusats per l'assassinat d'un nadó que va ser abandonat en un contenidor de Porto Cristo.
La magistrada ha ordenat que es repeteixi amb un nou jurat perquè ha descartat l'únic informe de la defensa que estava elaborat per un pèrit que ha resultat que no tenia titulació oficial.
I també hem sabut que enguany la grip s'avança un mes a les Illes.
Els experts alerten que la malaltia respiratòria que més afecta és la variant A, que és justament la que afecta més a la gent gran. Per això fan una crida a la població a vacunar-se. Jordi Reina és el cap de Virologia de Son Espases.
Aquest any ja ha començat i ha vingut abans, ha vingut pràcticament dues setmanes abans. Nosaltres en aquestes dues setmanes només aquí a l'hospital ja hem diagnosticat 60 casos de grip, quan l'any passat no en tenien només que dos.
A Menorca, un informe de la UNESCO rebutja el projecte del Consell de Reforma de la Carretera General al tram de Rafal-Rubí.
La institució insular haurà de cercar alternatives a les obres si no vol posar en risc la catalogació de la Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat. La UNESCO demana suspendre obres irreversibles que puguin posar en perill les navetes talaiòtiques que són patrimoni mundial de la humanitat.
Núria García ja és la nova batlessa de Capdepera, ha pres relleu a la popular Mireia Ferrer en un pla celebrat ahir a Hora Baixa.
És en compliment del polèmic acord entre Més per Mallorca i el PP per treure la vara municipal al PSIP després de 16 anys.
I avui comencen les tasques de demolició de dos antics establiments turístics de Calvià.
Es tracta de l'hostal Colón de Peguera i l'hotel Teix de Magaluf, entre altres, i assistiran la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller de Turisme, Jaume Bausà. D'això en parlarem d'aquí a mitja hora, a les 8:30, amb el balde del municipi, Juan Antonio Amengual.
També farem balanç de com ha anat el pas d'aquest municipi municipi i la resta de la delegació de les Illes a la Fira Turística de Londres. I a la crònica política, Junts per Catalunya fa una passa més, va una passa més enfora i anuncia un bloqueig a la legislatura del socialista Pedro Sánchez.
D'aquesta manera poden paralitzar pràcticament tota activitat legislativa. Sense els vots de Junts, l'actual majoria parlamentària necessitaria el suport de vots o PP per tirar endavant les iniciatives.
I avui atents als esports, perquè l'Illes Balears Palma pot proclamar-se tricampió del món. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Palau de Sant Moix ja està a punt per acollir la gran final de la Copa Intercontinental, en què els mallorquins s'enfrontaran al Peñarol d'Uruguai. L'ambient serà espectacular, s'espera un ple absolut. El partit entre el Palau Futsal i el Peñarol començarà a les 9 del vespre i es podrà seguir en directe per IB3 Televisió i també per IB3 Ràdio. El Real Mallorca prepara el partit clau de diumenge contra el Getafe amb l'objectiu de sumar 3 punts i allunyar-se del descens. El Leo Román, Cumbula i Toni Lato baixes segures per al duel davant del conjunt madrileny. Mariona Caldentei i Patrick Guijarro, nominades al Premi de Best de la FIFA, Catacoll, candidat al guardó de millor portera. I una altra bona notícia és que Marta Cardona ha estat nomenada millor regatista jove del món per la Federació Internacional de Vela.
I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb certa calma abans de les pluges que es poden produir, que segurament es produiran demà. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tenim per davant una jornada en conjunt tranquil·la amb molta presència de sol. Això sí, en el cas concret de Mallorca, a partir del migdia, els núvols podrien agafar un poc més de presència. D'altra banda, el vent en conjunt bufarà entre fluix i moderat, ho farà de ponent i de mestral, i a la costa més exposada donarà lloc a forta maror. En canvi, a la costa situada més a recer, al sud i a l'est de cada una de les illes, sí que tindrem un panorama marítim una mica més tranquil. I tot això estarà acompanyat per una nova davallada del termòmetre, esperant que avui la màxima giri entre els 19 i els 21 graus aproximadament. I que passarà en vista demà, doncs esperant que al llarg de tota la jornada, i de fet a partir de la següent matinada, les precipitacions i la tempesta ens tornin a afectar i ho faran al llarg de tot el dia i arreu del territori. A tot això li haurem de sumar també un vent que tornarà bufant força de tramuntana, donant lloc un panorama marítim bastant complicat a la costa més exposada, i de la mateixa manera la temperatura continuarà disminuint. Ara mateix tenim a les Pitiuses 15 graus a Santa Eulària i 17 a Eivissa. A Mallorca, 14 graus a Santanyí, 15 a Sa Pobla i 16 a Palma. I a Menorca, 14 graus a Mahó i 15 a Ciutadella.
Són les 8:06, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Boussà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Ascendeixen a 76 les persones detingudes en la darrera gran operació contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals. 49 continuen a la presó. Els narcotraficants detinguts utilitzaven sofisticats mètodes de vigilància i seguretat per evitar ser detectats. L'actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès decomissar més d'un milió i mig d'euros, 687 quilos de cocaïna i 2.500 de xix, a més de pastilles i altres substàncies estupefaents. Carme Moreno.
També s'han intervingut 16 armes, de les quals 6 eren reals. Els agents també han trobat nombrosa munició i silenciadors, a més de 16 vehicles, balises de seguiment, prismàtics de visió nocturna i càmeres de vigilància. El portaveu de la Policia Nacional a les Balears, Alejandro Becerra, explica que tot aquest material intervingut mostra la complexitat de l'anomenada operació Manso en Roqueval.
La complejidad se basa en que los investigados en este caso han adoptado muchas medidas de seguridad, de vigilancias y contravigilancia. Han utilizado medios electrónicos de seguimiento, de geolocalización, para evitar que fueran detectados y poder salir airoso en su actividad delictiva.
En l'operació s'ha desarticulat una organització criminal mallorquina que tenia connexions amb altres organitzacions transnacionals que introduïen la droga a través d'aigües a Eivissa. El portaveu de la Guàrdia Civil, Paco Molina, detalla com els narcotraficants entraven l'haixix procedent del nord d'Àfrica.
Utilizaban embarcaciones neumáticas de gran potencia que trasladaban la droga desde el norte de África, de países del norte de África, hasta un punto en concreto del Mediterráneo, en donde era traspasada a otras embarcaciones que la llevaban hasta la isla de Ibiza. Una vez en la isla de Ibiza, la droga permanecía almacenada hasta su traslado bien a la península o al resto de las Islas Baleares.
L'operació es va iniciar fa més de 2 anys i s'ha desenvolupat en 6 fases. La detenció de l'exinspector del grup d'estupefaents de la Policia Nacional, Faustino Nogales, ha estat un dels arrestos més destacats.
Aquesta informació, aquests detalls sobre l'operació Manso en Roqueval les varen conèixer ahir en una convocatòria conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i ahir també van conèixer que s'ha anul·lat finalment el judici contra la mare acusada d'haver assassinat presumptament amb el seu cunyat la filla acabada de néixer, a qui presumptament varen llançar a un contenidor de Porto Cristo fa just 2 anys. La magistrada ha ordenat que es repeteixi amb un nou jurat perquè ha descartat l'únic informe de la defensa elaborat per un pèrit que finalment ha resultat no tenir titulació oficial.
I aquest informe deia que el nadó, amb només una vintena de setmanes de gestació, havia nascut sense vida. Un punt clau per a la defensa que descartaria la condemna per assassinat. Recordem que la Fiscalia demana per a la mare i el cunyat que la va ajudar la pena de presó permanent revisable. Ara els acusats queden sense proves absolutòries i el tribunal haurà de seleccionar i constituir un nou jurat. L'advocat Gregorio San José explica a IB3 Ràdio que la defensa haurà de cercar noves vies.
En relació a la prova de la defensa, si considera oportuna, intentar aportar-la com a nova prova abans de que comenci el nou judici en jurat. També se podia plantejar el tema de si s'havia de tornar a el tema instrucció, però per dir que no, que el tema se quedarà allà a l'audiència i se declara la nul·litat de tot el que s'ha actuat d'aquest judici fins al dia d'avui.
Per tant, la vista oral haurà de començar des del principi amb un altre jurat popular i, previsiblement, amb un informe d'un altre pèrit.
Aquesta és una prova que en teoria no és vàlida i que el jurat se pot haver contaminat d'aquesta prova. El seu és que se declari la nul·litat, evidentment, no només de la prova, sinó de judici, i que se valori per un nou tribunal i per un nou jurat les proves sense estar contaminats i en base a el que pugui fer la defensa de portar una nova prova.
Fiscalia, per cert, ha demanat que s'obri una investigació judicial contra el pèrit que va fer l'informe de la defensa per no haver acreditat que tingui la titulació necessària per exercir, i la magistrada s'hi ha mostrat d'acord.
IB3 Ràdio també ha parlat amb fonts de la defensa de la mare.
Lamenten el perjudici que implica per als acusats, que hauran de tornar a viure tot el procediment una segona vegada en una data que encara està per determinar. A més, a banda d'això, s'hauran de trobar amb un nou jurat que ha conviscut, diuen, amb una opinió pública contaminada per informacions sovint no contrastades.
I seguim amb la crònica judicial, perquè un home ha acceptat 5 anys i mig de presó per un delicte d'intent d'homicidi amb agreujant de parentiu i gènere. Va atacar la seva exparella a cops de martell. Els fets van passar a Palma el gener del 2024.
El Ministeri Fiscal, la defensa i l'acusació particular han acordat la pena després d'haver acceptat l'atenuant de reparació del dany molt qualificada amb el pagament de 18.000 euros i el traspàs d'una moto i un vehicle, el de confessió de delicte i de cometre l'intent d'homicidi intoxicat sota els efectes de l'alcohol.
I l'Agència Estatal de Meteorologia es preveu que reactivi els avisos demà per forts vents i pluja. Avui hi ha calma, hi haurà bon temps, ens ho deia fa només uns minuts el meteoròleg Pedro Roger, però es torna a reunir el Comitè Tècnic d'Emergència que declara les alertes. El cap del departament, Aurelio Soto, demana prudència i seny, sobretot per demà dissabte.
Sí que queremos compartir ya con los ciudadanos esta información, puesto que teniendo en cuenta de que se trata de una previsión que parece que asegura una gran cantidad de lluvias durante un espacio de tiempo prolongado, precisamente un sábado y además en la Sierra de Tramuntana, pues para que vayan un poco pensando que tal vez sea prudente pues reflexionar sobre la importancia de cancelar o restringir las actividades en aire libre, especialmente en la Sierra de Tramuntana.
Avui, com dèiem, es preveu un dia de calma després d'un matí ahir complicat amb alguns retards als aeroports de les illes.
Un front ràpid va travessar les Balears i va provocar una vuitantena d'incidents a diferents punts. A Mallorca, un dels incidents més espectaculars va ser la caiguda d'un pi damunt d'una estructura de l'escola Tadena Burgesa a Calvià.
A les Pitiuses es va inundar el barri d'Espretat d'Eivissa amb aigües fecals i es va haver de tallar la carretera de l'aeroport. Els veïnats del barri eivissenc s'han mostrat enfadats amb aquesta olor, amb aquestes restes fecals, un aiguat que va causar inundacions també en alguns negocis de la ciutat.
La lluvia ha caído justo a las 7:30 y ha sido pues enseguida. 15 minutos de lluvia y mira cómo está todo, pues un desastre, la verdad.
Tercera vez en un mes, entonces ya estamos un poco hartos de esto, la verdad. Y esta vez ha sido muy, muy sucio fuera, como excremento básicamente.
Lo que son las rejillas de cloacas 5 alrededor de la clínica, pues imagínate si no están limpias, esta calle es la primera que se inunda.
Altres incidents, com dèiem, ha estat el tancament de la carretera de l'aeroport durant una hora a l'altura de Can Fonoll i també d'alguns parcs infantils. Són les 8 i 14 minuts. Avui també vos explicam que la grip s'avança enguany un mes a les illes. Els experts alerten que la malaltia respiratòria que més afecta és la variant A, juntament que és la que afecta la gent més gran. Per això fan una crida a la població a vacunar-se. Segons el darrer informe de Salut Pública, fins la setmana passada hi havia 14 casos actius per cada 100.000 habitants.
Ara hem de dir que encara no és una epidèmia aquí a les illes, però els casos pugen a un ritme gairebé frenètic. Jordi Reina, cap de Virologia de Son Espases.
Aquest any ja ha començat i ha vingut abans. Ha vingut pràcticament dues setmanes abans. Nosaltres en aquestes dues setmanes només aquí a l'hospital ja hem diagnosticat 60 casos de grip, quan l'any passat no en tenien només que dos.
I en aquest context, el resident d'Eivissa són els que més pateixen, seguit dels de Mallorca, Menorca i després Formentera. Això sí, davallen els casos de bronquiolitis en menors de 5 anys a tot l'arxipèlag. Ara bé, ens troben per davall de la mitjana estatal. Les Balears acumulen 212 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana de tot el país és de 244 casos per cada 100.000 habitants. La vacuna de la grip tarda 15 dies, ho heu de saber, ser completament efectiva. Per això, els experts diuen que ara mateix és l'hora de vacunar-se.
Si el virus ja circula, evidentment hem d'intentar vacunar-nos el més aviat possible, perquè estem protegits quan el virus definitivament exploti i faci una ona epidèmica, que probablement el ritme que va, si no s'atura, serà a mitjans de novembre, finals de novembre, probablement un mes abans del que li toca.
I també hem de dir que és mèrit de les vacunes que enguany els infants estiguin més protegits contra la grip i altres virus respiratoris. Per això, els experts fan una crida als més petits, joves, també gent gran i personal sanitari. La campanya de vacunació està en marxa i basta demanar cita prèvia al centre de salut.
I ja ho sabeu, i avui també vos explicam que reactiva la prohibició de criar aus a l'aire lliure davant l'augment precisament de la grip aviària a tot el territori espanyol. A partir de dilluns s'obligarà que l'aviram es mantengui en un recinte tancat en zones d'alt risc. Des del passat dia 1 de juliol s'han notificat 139 focus a escala europea, 14 dels quals a Espanya.
El director general d'Agricultura, Fernando Fernández, explica que la situació actual és crítica, molt pitjor segura que la de principi d'any quan el Ministeri d'Agricultura va activar el risc alt per grip aviària i que, per tant, s'han d'extremar les precaucions. Això sí, de moment a les Balears no hi ha cap cas detectat, ni en aus silvestres ni de corral. Pel que fa al contagi en humans, el manescal avícola Ricardo Sastre explica que, perquè això passi, hi ha d'haver un contacte estret entre una persona i els animals malalts.
Però l'important no és si tu agafes grip o no. L'important és si tu després aquell virus s'adapta a tu i ho pots transmetre a un altre humà, que això de moment no està demostrat.
Recordem que d'ençà de finals de gener a les Balears s'aplica el programa de vigilància passiva, és a dir, totes les morts d'aus silvestres en circumstàncies estranyes són comunicades a Agricultura. Posteriorment es recullen mostres i les envien al laboratori per fer les anàlisis per detectar la possibilitat de virus i per evitar contagis de gallines amb aus salvatges.
Totes les finestres han de tindre rejilla pajarera, precisament perquè no entrin aus salvatges, i després el que se fa, quan tu les tanques de dins, que els hi prives d'esparque, el que fas és, tenen unes sortides cap a l'esparque, normalment hi ha una de 2 metres cada 1.000 gallines, i aquestes també els has de tancar, de tal manera que no puguin sortir les gallines ni puguin entrar aus salvatges de fora cap a de dins.
Pel que fa al mercat setmanals en zones d'especial risc, Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença i Alcúdia, les aus, siguin de corral o criades a l'aire lliure, han d'estar allunyades per evitar el contacte entre elles, a més d'estar en compartiments protegits. També es fa un especial seguiment als certàmens ramaders.
I també ens feim ressò de la crida de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública, que denuncia l'augment de la privatització de l'actual sistema. L'entitat critica que l'any passat el 9% del pressupost de salut es va destinar a concerts amb les clíniques privades de l'arxipèlag. Aquesta és una de les principals queixes de la plataforma, que ha elaborat un manifest al qual s'hi han adherit 12 entitats.
I entre elles, Metges del Món, el representant del doctor Miguel Reyero explica que l'any 2002 la Conselleria de Salut va destinar 29 milions en concerts. Aquesta xifra, lamenta, s'ha incrementat durant els anys fins a arribar a 198 milions l'any 2024.
Que la deriva sea hacia adelgazar el sector público e incrementar los sectores privados, pues esto es una deriva que muchos pensamos que no es casual, pero bueno, esto es un análisis que ya se me escapa. Y lo que es decir, lo preocupante es esa deriva de ir adelgazando lo público. Y en el caso de la sanidad nos preocupa especialmente.
La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública explica que la situació és crítica per l'infrafinançament dels sistemes. Per tot això, que a través del manifest exigeix el reforç de l'atenció primària, la disminució de les llistes d'espera als hospitals i l'aplicació d'una política que incentivi el personal sanitari.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del dematí. Mercat Ecològic de Palma, de la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91 197 17 00.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 20 minuts. Avui hi ha una cita destacada a les 9 i mitja del matí pel futur immediat dels menors migrants que arriben a territori espanyol sense acompanyament d'un adult. Avui el Ministeri de Joventut i Infància reuneix a les comunitats autònomes a la conferència, la primera presencial d'ençà que s'ha posat en marxa el mecanisme per a la reubicació dels infants i adolescents, i serà la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández. Les Balears s'oposen al repartiment dels joves estrangers. Es preveu que es voti una nova transferència d'1,2 milions d'euros per a la comunitat.
Una convocatòria que arriba avui després de la suspensió de la darrera, el passat 17 de juliol, quan totes les comunitats governades pel PP varen deixar plantada la ministra Cira Rego per mostrar l'oposició frontal al model de repartiment d'infants i joves migrants. Recordem que obliga totes les autonomies a acollir, en funció d'un seguit de criteris, com ara la població, a menors estrangers arribats a zones de major flux migratori, com les Canàries, Ceuta o Melilla, al objectiu d'alleugerir els seus recursos d'acollida.
Aquí a les Illes el govern en continua mostrant la disconformitat. L'executiu fa temps que avisa que el sistema d'acollida de menors està tensat amb més de 200 per damunt de la seva capacitat.
Una situació que, segons el govern, amenaça en col·lapsar el sistema de protecció de menors. Recorden que, finalment, les Illes no varen entrar en contingència migratòria després que el Ministeri va rebutjar la petició de la presidenta del govern, Marga Proens, que sol·licitava una declaració preventiva per no d'acollir els 49 menors migrants procedents de les Canàries. A més de la representant de les Balears, també ha confirmat l'assistència als titulars de Catalunya, de Castella-La Manxa, de Canàries, també de Madrid i de Ceuta, tot plegat quan les Balears registren una arribada massiva de migrants per via marítima. Fins ara, més de 6.300 persones en unes 340 embarcacions irregulars.
I també ha anunciat el Ministeri de Transports que invertirà 525 milions d'euros a reforçar el sistema de ports de les Balears fins al 2029. En volen millorar la compatibilitat, la sostenibilitat i la connexió territorial. Els primers 65 milions arribaran enguany.
Una partida que forma part del total dels 100.000 milions d'euros que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat que destinarà tot el sistema portuari de titularitat estatal entre els anys 2025-2029, del qual ell és el màxim responsable. Puente ha lloat la importància del sector.
El sector genera en su conjunto más de 250.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año. Pero su importancia va más allá de las cifras. Nuestros puertos son palancas de cohesión territorial, centros de innovación tecnológica también, son también referencia en sostenibilidad, en eficiencia energética, y son puntos de encuentro también entre la ciudad y el mar.
Per cert, que en clau estatal, Junts per Catalunya ha anunciat un bloqueig a la legislatura del socialista Pedro Sánchez. Així ho explicava la portaveu dels independentistes, Míriam Nogueras.
Si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat. Amb els catalans no s'hi val tot. Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Ara mateix, i en primer terme, mentre estem fent aquesta roda de premsa, estem registrant esmenes a la totalitat a totes i cada una de les lleis espanyoles que el govern de PSOE i Sumar tenen presentades.
Sense els vots de Junts, l'actual majoria parlamentària necessita el suport de Vox o el PP per tirar endavant iniciatives, un escenari a priori poc probable i només aplicable a normatives molt puntuals.
En total, Junts ha presentat esmenes a la totalitat a 25 lleis en tramitació i n'anuncien d'altres, com el projecte de pressupostos, en cas que arribi a les Corts. Davant d'aquest escenari, el govern de Pedro Sánchez manté la tranquil·litat i sosté que negociaran, com han fet fins ara, el ministre d'Economia. Ho explicava, era Carlos Cuerpo.
Seguimos con esa misma actitud de mano tendida y de total colaboración a negociar, abiertos, por supuesto, a seguir ley a ley avanzando, negociando y consiguiendo los consensos necesarios como para que se aprueben leyes que, como decía antes, son leyes que van a beneficiar al conjunto de los ciudadanos.
En un missatge a X, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posat en dubte l'estabilitat del govern.
Són les 8:25, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal pot proclamar-se avui tricampió del món. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Palau de Sant Mó ja està a punt per acollir la gran final de la Copa Intercontinental en què els mallorquins s'enfrontaran al Peñarol d'Uruguai. L'ambient serà espectacular, s'espera un ple absolut amb prop d'un miler d'aficionats uruguaians i 3.000 seguidors del Palma. L'afició mallorquina vol viure una nit històrica i celebrar amb el seu equip el tercer títol mundial de clubs. En principi, Antoni Vadillo tindrà tota la plantilla disponible a excepció de Manuel Piquera. Escoltam el jugador del Palma, Fabinho.
El partido va a ser muy difícil, seguro, porque nosotros tampoco conocemos mucho el equipo de Peñarol. Miramos solo la Libertadores ahí, pero ha cambiado algunos jugadores y eso va a ser difícil porque es una final única que no se puede fallar. Y cuando tú te pegas de sorpresa así un equipo nuevo, va a ser mucho, mucho difícil.
També Lin, jugador del conjunt mallorquí, té clar que si l'equip juga al seu millor nivell, la Copa té moltes possibilitats de quedar a Mallorca.
Hemos encontrado en esta Champions, por así decirlo, estos últimos partidos, nuestra esencia. Si nosotros seguimos con esa esencia, esa presión, esa intensidad, lógicamente le vamos a poner las cosas muy difíciles. No con eso significa que vayas a llevarte la Copa, pero sí que ese es el camino que tenemos que seguir. Ese trabajo en equipo, esencia, intensidad, físico y estar acertado de cara a portería.
El partit entre el Palma Futsal i el Peñarol començarà a les 9 del vespre i es podrà seguir en directe a IB3 Televisió i també aquí a IB3 Ràdio. D'altra banda, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el camí cap a una possible quarta Lliga de Campions. Els homes de Vadillo s'enfrontaran als 8 de final al Hit Kiev. El partit d'anada no jugarà a Ucraïna i probablement tindrà lloc a Polònia. La tornada serà a Sant Moix el 5 de desembre. A més, el sorteig està favorable. El Palma evita el Cartagena, el Cairat Almaty i els dos equips portuguesos fins a una hipotètica final. I el Real Mallorca prepara l'importantíssim partit de diumenge contra el Getafe. L'equip mallorquí necessita sumar els 3 punts per allunyar-se de la zona de descens. Abans de l'aturada de la competició, l'equip entrena sense els lesionats Leo Román, Cumbula i Toni Lato, els 3 futbolistes que seran baixa contra el conjunt madrileny. El Mallorca-Getafe es disputarà diumenge a les 6:30 i la jornada primera comença avui a les 9 del vespre amb el partit que jugaran l'Elx i la Real Societat. I les jugadores mallorquines Mariona Caldenté i Patri Guijarro han estat nominades al Premi de Best a la millor jugadora de la FIFA, mentre que Cata Coll és una de les candidates al guardó de millor portera. També opten el premi a millor jugadora Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i Clàudia Pina. I també està nominat a millor entrenador de l'any un exentrenador del Mallorca, és Javier Aguirre. L'actual seleccionador de Mèxic està nominat juntament amb Miquel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca i Roberto Martínez. L'AU d'Eivissa continua la preparació del partit de diumenge davant el COE al Betis Deportivo. Serà el quart partit oficial amb Miguel Álvarez a la banqueta. Encara no coneixen la victòria, però a la darrera jornada a Tarassona l'equip va mostrar una millora quant a intensitat. Escoltam el jugador del conjunt Pitius, Fede Vico.
Y yo creo que el mínimo que se le puede pedir a un profesional es competir, que esté bien o mejor o peor, que esté más acertado, pues bueno. Esta plantilla tiene mucho talento, pero sin sacrificio no va a salir. Así que no se negocia el trabajo. Cuando falten 10 partidos ya te diré por lo que lucharemos. Y ahora mismo, aunque sea atópico, partido a partido, y lo que más nos urge es conseguir los 3 puntos este domingo.
L'AU d'Eivissa rebrà diumenge a les 12 al migdia la visita del Betis B, en un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I, per altra banda, una bona notícia, la mallorquina Marta Cardona ha estat nomenada millor regatista jove del món per la Federació Internacional de Vela. Reconeix així un any espectacular per a Cardona, que juntament amb Jordi Chamar s'ha proclamat campiona d'Europa i del món a la classe 470 mixta. Una fita impressionant aconseguida amb només 20 anys. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest divendres. Ascendeixen a 76 les persones detingudes en la darrera gran operació contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals Manso en Roqueval.
L'actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès de comissar més d'un milió i mig d'euros, 687 quilos de cocaïna i 2.500 de xix, a més de pastilles i altres substàncies estupefaents. Els narcotraficants detinguts utilitzaven sofisticats mètodes de vigilància i seguretat per evitar ser detectats.
Balanç que s'ha fet públic el mateix dia en què hem sabut que s'ha anul·lat el judici als tres acusats per l'assassinat d'un nadó que va ser abandonat en un contenidor de Porto Cristo.
La magistrada ha ordenat que es repeteixi amb un nou jurat perquè ha descartat l'únic informe de la defensa que estava elaborat per un pèrit que ha resultat que no tenia titulació oficial.
La grip s'avança un mes a les Illes i la que més afecta és la variant A.
És justament la que afecta més a la gent gran, per això els experts fan una crida a la població a que es vacuni.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Menorca, la UNESCO es posiciona obertament en contra de la finalització de l'enllaç a doble nivell de Rafal-Rubí per l'impacte negatiu que tindríem en les navetes talaiòtiques, que són dels elements que formen part de la Menorca talaiòtica com a patrimoni mundial. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Per aquest motiu, la UNESCO recomana suspendre les obres i cercar alternatives. En una carta enviada al representant d'Espanya davant la UNESCO, Miquel Iceta, el director del Centre de Patrimoni Mundial, apunta que les obres serien irreversibles. Per això, insta Espanya a examinar d'altres solucions. També considera necessari elaborar una avaluació completa, diu, de l'impacte sobre el patrimoni, ja que considera que la informació presentada pel Consell de Menorca no és, diu, ni satisfactòria ni concloent. El Ministeri ha informat ja, tant el Consell de Menorca com el govern, que encara no s'han pronunciat.
A Mallorca, Núria García s'ha convertit en la nova batlessa de Capdepera. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La regidora de Més per Capdepera ha estat proclamada nova batlessa del municipi després de la cerimònia de canvi de batllia d'ahir a hora baixa, quan la fins ara responsable, la popular Mireia Ferrer, li ha fet entrega de la vara de comandament.
I a Eivissa avui continua el Congrés Nacional i Iberoamericà d'Alzheimer, que ahir va inaugurar la reina Sofia. Els investigadors demanen més inversió en ciència. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Si demanen també que el govern de l'Estat s'uneixi a altres països europeus i avali els nous fàrmacs que han sortit per combatre la malaltia. Els primers medicaments podrien estar al mercat l'any 2026. Diuen que la sanitat pública s'ha de preparar per introduir-los.
I avui dedicam l'entrevista a parlar de turisme. Perquè aquest divendres comencen a calviar les demolicions de dos antics establiments turístics, l'hostal Colón de Peguera i l'hotel Teix de Magaluf. Ho va anunciar el batle de Calvià, Juan Antonio Mangual, a la Fira de Londres, la World Travel Market, i per saber-ne més detalls el saludam ara en directe. Bon dia.
Bon dia. Bon dia a tothom.
Aquests antics establiments turístics els va comprar l'Ajuntament i ara es volen esbocar. En què consisteix aquesta operació i quin ús tindran aquests terrenys que quedaran en aquests antics hotel i hostal?
Bueno, se trata de recuperar espais per a la ciutadania. Són dos edificis completament obsolets i ja totalment fora de mercat que estaven tancats des de fa molts anys i varen tenir l'oportunitat de poder-los comprar. L'adquisició, la demolició i l'adequació de l'espai se fa amb fons europeus Next Generation que de qualque manera distribueix el govern balear en pla de cobrir aquests fons i el que fem, hem comprat aquests dos hotels i avui comença l'esbocament.
Eren edificis que estaven degradats, com dèieu, i per tant defensau que aquest canvi té també un important component simbòlic per a aquests nuclis turístics.
És un fet històric, perquè les primeres demolicions que se fan en aquest segle XXI és un fet que marca un impuls i una tendència i cap a on volem anar, de recuperar espais per a la ciutadania, per als turistes que ens visiten, i de qualque manera aquests edificis que fan malbé, que són molt lletjos i estan allà enmig i que no feien ja res i l'únic que feia és espanyar el paisatge, però el que fem és tomar-los i en el cas de Peguera fem un pàrquing de 14 places amb places adaptades i places per cotxes elèctrics i en el cas del Teix aprofitarem l'espai per fer també una zona de parc, un espai públic i estem amb uns projectes que la veritat estem molt satisfets fet, molt contents, perquè és una fita per nosaltres, una fita històrica aquí a Calvià.
Hi ha previsió de fer operacions similars amb altres hotels degradats a la zona, si teniu oportunitat de comprar també edificis d'aquestes característiques?
El comprar un hotel és molt complicat, i menys un escenari de tanta demanda i de bonança en el sector hoteler. Per tant, el fet que hagin pogut comprar aquests dos hotels té, crec que, un mèrit extraordinari perquè lluitant contra molta de competència. Però en aquest cas eren uns edificis totalment obsolets. A Calvià pràcticament no en tenim més edificis obsolets que poguessin ser substituïts. Estem ara mirant un espai també de locals abandonats i tancats per la zona de Magalluf que també estem mirant per gestionar la compra i també a lo millor qualque petita operació, però ja seran operacions molt, molt petitones, no seran dos establiments hotelers com en aquest cas.
Acabeu de tornar de la Fira Turística de Londres. Com ha anat? En sortiu amb bones perspectives de cara a la temporada de l'any que ve?
Bueno, les perspectives ara mateix no són tan bones com podrien ser l'any passat, però no són preocupants en cap cas. Jo crec que la tendència o l'objectiu que estem cercant de reduir una mica la curva de demanda i que s'estengui la temporada és cap a on anem. Estem parlant de que el primer trimestre de l'any d'enguany va ser molt millor que l'anterior. Estem parlant que els picos de demanda, juliol i agost, estan una mica menors. Per tant, estem parlant de que és objectiu cap a on volem anar i també estem parlant de preus mitjos que han millorat considerablement. Per tant, l'objectiu d'anar de quantitat a qualitat s'està complint i crec que és cap a on volem anar tots i mirar que tenim una millor convivència. I en el cas de Calvià tenim la sort de tenir una gran repetició i que els clients que ens visiten venen des de fa molts anys i la veritat és que se manté aquesta tendència i, per tant, arribem molt contents. Hem duit tot el pla d'inversions que tenim previst ara a Calvià aquest hivern i des que estem a l'equip de govern, estem parlant que Calvià invertirà més de 43 milions d'euros entre aquests 6 milions que hem parlat de comprar i demolir aquests hotels, arreglar el passeig de l'Avinguda Jaume I de Santa Ponça, arreglar el primer i segon fase del passeig marítim de Gabriel Escarrer Julià a Magalluf, la primera fase de Peguera, Espinar de Peguera, la finca Galatzó. O sigui, estem parlant d'un volum d'inversió extraordinari i que ens posiciona dins un moment que estem posant al dia totes les infraestructures del municipi. Segurament ocasionarem qualque molèstia en els veïnats, que ja els hi demanem disculpes, però era necessari i estem amb aquesta feina i amb aquest repte.
Heu esmentat la convivència com un dels factors importants a tenir en compte, una cosa que es volia millorar de fa uns anys, d'uns anys ençà. Com ha estat aquesta temporada? Si pensam en excessos, en la imatge que tenia Magaluf fa uns anys, que Ara sembla que és una mica millor. Aquesta temporada s'ha anat en aquesta mateixa tendència? S'ha seguit millorant en aquest sentit?
S'està millorant d'una forma exponencial. O sigui, estem parlant. Per una banda, tenim els recursos que ens ha dotat la llei de turisme responsable, que ens ha dotat d'uns recursos de sensibilització i per poder dur a terme tota una campanya de conscienciació que jo crec que està donant els seus fruits. Ara, a final de mes, volem presentar les dades de seguretat i de denúncies i ja marquen una tendència completament a la baixa del que són totes les incidències que pugui haver en aquest sentit. Per tant, s'està canviant. També estem parlant que, sobretot en el cas de Magaluf, que era el foc d'atenció sempre, pues s'està canviant molt el perfil del client, s'ha internacionalitzat, hi ha moltes més tipologia de clients, de famílies, de parelles, tot el que la gran reforma que han fet els hotels, els beach clubs, els restaurants, és una realitat i ara el que estem fent és acompanyar totes aquestes grans inversions que s'ha fet a títol privat, pues fer-les també a títol públic i posar i canviar una zona que estava tan estigmatitzada. Per tant, la realitat és que la convivència està millorant, la realitat és que ens estem, diguéssim, canviant i, sobretot, sempre ho dèiem, el gran objectiu de desestacionalitzar i de poder estendre la temporada per, amb això, poder estendre la contratació de tots els treballadors que treballen en el sector per donar-los una millor qualitat de vida i una millor i que tot el teixit econòmic de Calvià pugui treballar de qualque manera molt millor.
Juan Antonio Mengual, Balda de Calvià, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Ara són les 8:40.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8:41. Després del suïcidi de l'atleta de Sevilla, Sandra Peña, per presumptament haver patit assetjament escolar, l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes, ConviveXit, ha detectat un augment de les demandes d'assessorament per part de centres educatius.
El director de ConviveXit, Antoni Vic, explica que encara no tenen dades concretes del nombre de protocols contra l'assetjament escolar que s'han obert a l'actual curs. El que sabem és que el curs passat, la xifra de protocols d'actuació per assetjament va arribar als prop de 900, dels quals el 20% es varen acabar confirmant.
No tenim dades comparatives encara exprès respecte al curs passat i supos que més cap a mitjan curs ja podrem tenir una valoració de com està anant aquest curs. A part d'aquest lleuger augment que sí que hem notat de demandes d'assessorament,
la psicòloga educativa Lorena Gómez explica alguns comportaments que els pares i mares han de tenir en compte per detectar possibles casos d'assetjament escolar.
Està trist, no vol quedar, mos posa excuses per venir a l'escola, mal de panxa, mal de cap, canvis en el patró d'alimentació, problemes per dormir, totes aquestes coses.
La patronal CAEP ha distingit el fundador i director general de la drassana menorquina Sas Gallach, José Luis Sastre, amb el Premi Empresari de l'Any. S'ha valorat la seva capacitat d'innovar i adaptar als nous temps una embarcació tradicional com el llaüt menorquí.
Entre els premiats també hi ha la farmacèutica menorquina Piluca Barrau, en la categoria d'emprenedoria. Els altres dos guardonats són els empresaris mallorquins Toni Ballester i Alberto Morente, pel seu compromís amb la sostenibilitat i amb la innovació. Per primer cop, la gala es va celebrar a Menorca amb més de 350 assistents, entre ells la presidenta del govern, Marga Proens, que ha contestat a l'aplaudit al·legat a favor del turisme que ha fet la presidenta de la CAEP. Escolta'm, primer Carmen Planas, presidenta de la CAEP, tot seguit la rèplica de Proens.
¿Cómo vamos a respetar que alguien les diga a nuestros visitantes que no vengan? ¿Cómo vamos a respetar que alguien intente quitarnos nuestro trabajo y el de más de 200.000 familias?
Per primera vegada en més d'una dècada, encadenam 3 mesos de reducció dels màxims de pressió humana en temporada alta. Un indicador que contrasta amb el creixement en temporada mitja i temporada baixa. Creixem el doble en despesa que en visitants.
I avui també volem destacar una cita que centrarà part de l'actualitat d'aquest divendres, i és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és al Brasil, on participarà a la cimera pel clima COP30, que se celebra just a les portes de l'Amazònia. El cap de l'executiu espanyol intervendrà a primera hora durant la segona jornada de l'esdeveniment per defensar una major ambició climàtica de la comunitat internacional.
Un posicionament que anirà en la mateixa línia que la del secretari general de la ONU, Antonio Guterres.
Every fraction of a degree means more hunger.
Diu que cada fracció de grau que puja la temperatura suposa més fam i pèrdues. En la seva intervenció ahir, assegurà que la situació actual és un fracàs moral i una negligència mortal. La COP30 preveu acollir 130 delegacions, un terç de les quals encapçalades pels seus caps d'estat i de govern. Destaca que el representant del país o més contaminant del món no hi acudiran. El xinès Xi Jinping serà representat pel viceprimer ministre i l'estatunidenc Donald Trump, que qüestiona el canvi climàtic, no enviarà ningú d'alt nivell.
D'aquí uns segons arribem a les 8:45. Ara vos deixam amb la informació de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. La regidora de Més per Capdepera, Núria García, ha estat proclamada nova batllessa del municipi després de la cerimònia de canvi de batllia d'ahir a la baixa, quan la fins ara responsable, la popular Mireia Ferrer, li ha fet entrega de la vara de comandament. Tot d'una en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia. Sembla que no tenim aquesta comunicació, tot d'una la intentarem recuperar amb l'edició general de trànsit. Ara sí, David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions de l'autopista d'Inca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a l'incorporació en Sèvia de Cintura. A Sèvia de Cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de Germans d'Escales fins a la sortida amb el polígon. És tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Facundo Tenegle, el comandant tècnic. Començam.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem en titulars. La regidora de Més per Capdepera, Núria García, ha estat proclamada nova batllessa del municipi després de la cerimònia de canvi de batllia d'ahir a la baixa, quan la fins ara responsable, la popular Mireia Ferrer, li ha lliurat la vara de comandament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. S'ha complès així el pacte de govern entre el PP i Més, que es va assolir ara fa 2 anys, pel qual es va decidir que els populars governarien els 2 primers anys de any i mig de mandat i els ecosobiranistes l'any i mig restant. Tot i el canvi de batllia amb 2 formacions polítiques, han garantit que continuaran fent feina conjuntament com fins ara pel bé comú i el benestar de la població gavellina. És Núria García.
En un moment en el que la política sovint se construeix des del renou, nosaltres vàrem triar i hem triat construir des de l'entesa. Volem continuar creant una Capdepera sostenible, arrelada, viva, que creixi en respecte per la terra, per la llengua, la cultura i la gent que l'habita.
Això a Capdepera, mentrestant, a Inca, el president del PP d'aquest municipi, Pedro Mas, ha anunciat que no es presentarà la reelecció del Congrés local, que se celebrarà el pròxim dia 11 de desembre, coincidint amb el procés de renovació de les juntes locals del partit.
Mas, que continuarà com a portaveu principal del grup de l'oposició a l'Ajuntament d'Inca, ha explicat que deixa la presidència després d'haver complert la gran majoria dels objectius marcats fa 4 anys.
Més qüestions. L'Ajuntament de Santanyí ha aprovat de manera inicial la nova taxa de residus que estableix la unificació de zones. Ha estat en un ple extraordinari i urgent celebrat ahir.
Aquesta nova ordenança esdevé imprescindible a causa de la implantació del sistema de recollida porta a porta durant el 2025 a tot el municipi i per adaptar les tarifes als costos reals del servei. D'aquesta manera s'elimina la diferenciació territorial entre nuclis i zones, unificant la gestió i el cost del servei. S'incentiva el reciclatge amb el principi de qui contamina paga i s'actualitzen les taxes per equilibrar els costos previstos amb els ingressos. Bàrbara Xamena és la regidora de Medi Ambient.
Amb aquesta tassa s'equipara la tassa a tot el municipi, a tots els ciutadans, on tots pagaran exactament el mateix, tenint els nous serveis que hem implementat enguany, que és el porta a porta.
Demà es publicarà el BOIP i estarà en exposició pública 30 dies abans de la seva aprovació definitiva per entrar en vigor el 1 de gener.
Mentrestant, a Valldemossa, les famílies que duen els seus fills a l'escoleta de 0-3 anys es manifestaran dilluns pel poble per provocar la reacció de l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació davant la finalització del contracte de la concessionària amb el consistori prevista per el dia 19 de novembre.
Segons els pares i mares, que ahir a hora baixa es varen reunir per analitzar la situació, l'empresa deixarà de donar el servei perquè l'Ajuntament no li paga. Per mostrar el seu malestar i fer una mica de pressió per mirar de trobar una solució, les famílies en recorreran dilluns als carrers del poble en un acte que acabarà davant l'Ajuntament. Lucía Gargallo és una de les portaveus.
No sabemos, nos han pedido paciencia. Yo no sé qué paciencia quieren si este servicio se va... Por lo que se ve, no está en nuestra mano, pero si todo sigue los acontecimientos que parece que están llevándose, se va a cerrar. Llegan a tiempo esas facturas y esos pagos, no sé si la empresa retomará y echará marcha atrás. No sé si ha sido también un poco, no sé si una amenaza o en plan, estamos hartos, llevan muchos años ya en esta situación, no es puntual de unos meses.
8 i 50 minuts, tots el PI de Pollença assegura que l'Ajuntament coneixia el projecte de les bateries de liti des de fa un any. La coalició denuncia la manca de transparència de l'equip de govern format per PSOE i Més i exigeix explicacions públiques immediates.
Tot i que l'equip de govern ha assegurat que va tenir coneixement del projecte a través del BOIP i de la premsa, tots el PI assegura que el mes de novembre de 2024 l'empresa va registrar una instància al consistori sol·licitant un certificat de compatibilitat urbanística per una planta de bateries. Posteriorment, el 26 de setembre d'enguany, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat va demanar un informe municipal a l'Ajuntament. Tomeu Cifra és el portaveu de tots el PI.
Lògicament, nosaltres no teníem tota la informació, però després de les seves manifestacions, l'encerclada, i sabeu clarament que una vegada més en Martí Marc ha enganat a la ciutadania, i en aquest cas, jugant a la preocupació de tots els ciutadans de Pollença i sobretot de tots els afectats que han fet en resposta, en aquest cas, en aquest projecte.
Per aquest motiu, el grup municipal exigeix explicacions públiques immediates al Balda, la publicació íntegra de tota la documentació rebuda en relativa al projecte i l'assumpció de responsabilitats polítiques per part dels responsables d'aquesta negligència administrativa i institucional.
També la plana política municipal, el PSI, plantejarà a l'Ajuntament de Sóller que declari el municipi com a zona tensada per topar els preus del lloguer de manera immediata en aplicació de la llei estatal d'habitatge. Els socialistes presentaran una moció al ple de la setmana que ve.
L'objectiu, segons el secretari general i portaveu socialista de l'Ajuntament, Jaume Mateu, es oferia a la ciutadania una solució ràpida com és la limitació a la pujada dels preus de lloguer sense prejudici que es puguin aplicar altres polítiques necessàries a mitjà i llarg termini com la construcció d'habitatge de protecció oficial.
Esperem el suport de tots els grups en aquesta mesura i esperem que, com s'ha fet a Catalunya o al País Basc, se pugui aplicar quan abans i està demostrat que si això s'aplica, els preus de lloguer o no pugen o comencen a baixar. És el que ha passat a Barcelona. I això en el cas de Sóller és molt urgent.
I a Sant Cervera, totes les persones que han aportat oliva podran passar a recollir l'oli a partir de dimarts entre les 8 del matí i la 1 a la nau de la Brigada Municipal. Enguany s'han recollit més de 21 quilos que s'han convertit en prop de 2.800 litres d'oli.
Aquesta tradició recull l'oliva de finques de veïnats i veïnades que tenen cura dels olivars del municipi i que volen mantenir la tradició de fer oli propi. Els membres de la Brigada Municipal s'han encarregat de recollir les olives que després s'han traslladat a Satafona de Caimari. L'oli es lliurarà ara envasat als propietaris en proporció de les olives aportades. Amb aquesta iniciativa se pretén mantenir la tradició d'elaborar oli d'oliva procedent dels olivars familiars i que se n'abandonin i que no s'abandonin els camps.
I una altra iniciativa, en aquest cas, els petits comerços d'Inca, Campos i Porreres, que protagonitzen la nova campanya de Pimeco per incentivar la compra de producte local. Una campanya que tindrà lloc entre el 10 i el 30 de novembre a les portes de Nadal i amb el Black Friday inclòs. Es diu Compra local i guanya més.
Tots els clients que comprin en un petit comerç d'aquests municipis se podran pujar el tiquet a una web on se sortejaran regals o bons per gastar a un altre establiment de la localitat. D'aquesta manera, ha explicat la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, s'assegura que els dobbers es tornin a invertir en botigues del poble. De moment, s'hi han inscrit 200 comerços d'Inca, més de 100 a Campos i una quarantena a Porreres.
El que fem és que hi hagi una economia circular i que aquests vales de dobbers tornin a revertir-se dintre del municipi.
Domingo creu que la campanya tindrà bona acollida, ja que es fa durant una època de molta despesa. Disposa de la col·laboració del Consell de Mallorca i dels ajuntaments d'Inca, Campos i Porreres, amb un total de 15.000 euros per repartir en premis o bons.
Una campanya que consisteix en... Bueno, l'objectiu és incentivar les compres locals, el incentivar que la gent vagi a comprar en el comerç de proximitat i, sobretot, també fidelitzar els nostres clients.
Arribem així a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9. Com cada divendres, ara és moment de parlar d'estrenes cinematogràfiques. I aquesta setmana arribava amb material, després d'un parell de dies d'estrena, amb la vista posada al terror psicològic i als més petits. Aquesta ja bona cosa. Vos en dona més detalls, Toni Escanelles.
És així. La corrent de Halloween, per sort, tal com arriba, se'n va i dona pas a algunes d'aquelles estrenes que se reserven per l'hivern, podrien dir. Propostes d'autor, de culte, començaran per la més mainstream i que du per títol Predator Badlands.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo.
Com veus, més del mateix, no vos penseu. De fet, pitjor de qualitat que les anteriors, tan poca imaginació com excessos en l'intel·ligència artificial, una volta més a una bugada que ja fa estona que es buida, però, com dèiem, pel·lícules de culte, qui conegui la sèrie la seguirà, allà amb la seva consciència, feta als Estats Units, però podria estar feta a qualsevol altra banda del món. Segona proposta, bastant millor, perquè promet Bugonia.
Todo empieza con algo magnífico. Una flor. Luego, una abeja.
I és que parlam de Yorgos Lanthimos, que torna a confiar en la seva musa de referència per fer o per dur, que la va dur directe cap als Oscars i va guanyar-los, ni més ni manco que Emma Stone, que és en aquesta ocasió una empresària d'èxit a qui dos joves conspiranoics segresten convinçuts que és un extraterrestre que vol destruir la Terra. Si vos sona, això és que heu vist el film coreà Save the Green Planet, perquè aquesta n'és un remake. I no pot fallar la pel·lícula feta a Espanya, i és Siempre es invierno, del gran David Trueba.
Tenemos que irnos ya.
Te voy a quedar.
David Verdaguer, que sempre és una aposta segura, fa d'arquitecte paisatgista que viatja a Bèlgica en la seva lota que és a Maia Salamanca. Allà ho deixen i ell, en aquest punt, coneix Olga, que la fa Isabel Renaud. Amb ella es reconstrueix com fan els bons arquitectes, començant sempre pels fonaments. I aquí ho hem de deixar, n'hi ha més, espanyoles n'hi ha tres, que són Reversión, Leo i Lu i Subsuelo. Per tant, teniu on triar. Salut i cinema.
I ara, com cada divendres, escoltant també els sons de la setmana.
Pero ya no puedo más. Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción.
Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad.
Nos han presentado un fraude de solución,
una solución parcial que no es la solución que necesita esta comunidad.
De Joan Miró aquí, en Escó de Londres, a Oxford Street, on se projecta durant tot el vespre imatges i obra de Joan Miró, combinada també amb espais únics i reconeixibles de les Illes Balears.
Que una de les possibilitats seria pues, una ruta pues, amb els Estats Units, que és un mercat nord-americà molt important.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No. O me voy de España o me suicido, porque si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado.
Aquestes línies vermelles no són capritxos. Són conviccions de fons, construïdes al llarg dels anys.
Dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación. Una parte de la educación en castellano.
I companys del Partit Popular, vos ho he de dir amb tota claretat. No basta dir que hi votareu en contra. Heu de demostrar que no vendreu la llengua a una votació futura.
Hola, la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arriba a les zones dels imitades.
Això de que els premis han de ser per joves i tal, nosaltres quan tenen joves no ens van donar cap premi. I la gent gran, que ja ens sentim un poc desplaçats, crec que tenim més necessitat que els joves de que ens donin premis, o sigui que benvingut.
Corrent alterna i corrent, normal i corrent.
Hem arribat a les 9. Ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de divendres d'aquí a mitja hora. A les 9 i mitja comença la conferència sectorial d'infància i adolescència per abordar el repartiment dels menors migrants que arriben a territori espanyol sense acompanyament adult per tal d'alleugerir les comunitats més afectades. Es preveu que es voti una nova transferència dotada amb 1,2 milions per a la comunitat.
Recordem que el govern de les Balears no està d'acord a haver d'acollir-los a les illes, argumentant que el sistema està tensat amb més de 200 menors per damunt de la seva capacitat. Una situació que, segons l'executiu, amenaça de col·lapsar el sistema de protecció de menors. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, assistirà de manera presencial a la sectorial que, com dèiem, comença a les 9 i mitja i tindrà lloc al Ministeri de Sanitat a Madrid.
La grip s'avança un mes enguany a les illes. Els experts alerten que la malaltia respiratòria